Bona nit i benvinguts, una nit més, al Pòdium. Com cada setmana, és molta l'actualitat esportiva que tenim a comentar i avui aquí, al Pòdium, us en donarem tota la informació. Bona nit, Pol.
Bona nit, Maite.
Et sembla si comencem amb el sumari?
Endavant.
Amb futbol?
Parlarem de la bona ratxa en aquest últim tram final de temporada tant del Club Esportiu Sant Celoni com de la Penya.
Amb bàsquet?
Repassarem els resultats del sènior masculí i femení.
En poliesportiu?
Comentarem els resultats del vòlei d'aquest últim cap de setmana. I en el nostre espai de l'entrevista tindrem a l'atleta Domingo Catalán.
Comencem amb futbol i ho fem parlant del Club Esportiu Sant Celoni. Recordem que aquesta setmana els de Marc Planes han aconseguit una gran victòria, 3-1, contra el tercer classificat, la Torreta. Ara mateix el Club Esportiu Sant Celoni és 8è amb 49 punts i ha tan sols un punt del 7è i 6è classificat. Com cada setmana, escoltem la crònica que ens fa l'Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Segon partit consecutiu que guanyeu i contra un rival molt fort, el tercer classificat, la Torreta.
Sí, pues la veritat és que sí, sí, sí. I mira, i el partit va ser, pues al principi va ser complicat perquè, bueno, no ens acabaven de fer el nostre joc, se van avançar devien el marcador i, bueno, la primera part no, la veritat és que no estàvem ben posicionats, perdien les posicions, massa distància entre línies, no tenien gaire la pilota i, bueno, i tot això pues, ens havia fet crear una mica d'impaciència, no coordinàvem bé. I, bueno, a la segona part pues, bueno, es van corregir una sèrie de coses, se van fer un parell de canvis i, bueno, i pues mira, al principi es va empatar i l'equip va anar agafant confiança, va estar millor posicionat, l'equip va estar millor, va intentar fer les coses molt bé, es va entrar per bandes, es va triangular i es van aprofitar les ocasions i mira, i va arribar el segon gol i van fer el tercer i inclús van tenir alguna ocasió més per fer algun gol. Però, bueno, l'important és que la segona part se va rectificar i es va guanyar el partit.
Va ser un partit força parat, t'ho pregunto perquè he vist en la federació que va haver-hi un gran nombre de targetes grogues i fins i tot vermelles.
Bueno, sí, bueno, a veure, l'àrbit va estar molt irregular, no va estar gaire bé, ¿vale? I llavors pues, el partit va haver-hi molts encontronassos i va haver-hi moltes jugades, pues, a vegades que se van anar d'estemps, l'àrbit a vegades també se va equivocar, però sí, va haver-hi una mica duresa, però vaja, tampoc res que es pugui dir, com que va ser un partit molt brut.
És futbol, no?
Sí, sí, sí.
Ara, de cara a la següent setmana, jugueu contra el 7è classificat, que si els guanyeu ja, els passeu i ja pugeu a la classificació.
Pues sí, la veritat és que sí, però bueno, aquest dijous tenim el partit pendent amb el Canovelles.
Ah, dijous a quina hora?
A 3:15.
Val, què esperes en aquest cap de setmana?
Home, si aquest dijous, aquests 55 minuts que queden pendents, que està 0-0, pues mira, tinguessin la sort de guanyar encara que sigui per la mínima 1-0, pues ja em situaria en quarts. Tal com estan els resultats, ens podríem posar quarts.
Sí.
I aquesta setmana juguem en dissabte, perquè hem canviat el partit a les 5 de la tarda. I, bueno, aquesta setmana, si l'equip està en bona dinàmica, el que passa, clar, tenim dos jugadors expulsats que segurament que, com mínim, tindran un partit. Hem de mirar de recuperar algú que estigui tocat, a veure si recuperem algú i a veure si podem mirar d'intentar guanyar la setmana que ve. Si guanyessin la setmana que ve, pues ja potser ens posaríem bastant bé, perquè llavors quedaria una jornada i l'últim partit és aquí amb el Santa Perpètua.
Doncs ho teniu bastant, bastant de cares, però almenys aspirar a una quarta posició, perquè ja he vist que el tercer per punts no hi arribaríeu, però una quarta posició estaria molt bé.
Sí, 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 ja et dic. Si s'acabés amb una quarta posició, pues, dintre de com ha anat la temporada, des del principi que... Jo crec que nosaltres, bueno, amb algun reforç més que poguessin haver tingut i una mica més de compromís, podríem, per part dels jugadors, per plantilla, vull dir, podríem estar aspirant a algunes d'aquestes dues places. Però clar, ser primer o ser segon, tens que sacrificar-te, i els jugadors tenen que aportar molt, una temporada no és un partit ni dos, són 34 jornades, clar, i una regularitat és el que marca el que està dalt, si tens una bona plantilla. Encara que tinguis una bona plantilla, si no tens una regularitat i vas als entrenos amb regularitat i t'ho agafes en sèrio, pues després pues fas el que fas, no? Que sempre falta alguna cosa i jo crec que és el que ens ha faltat. Vull dir, ja ho vaig dir a la dècima o a la jornada 12, ho vaig dir, que llavors estàvem a davant. Vaig dir, això és molt llarg. Si nosaltres mantenim la serietat i mantenim el saber estar, podem estar dalt, però bueno, han hagut fases que no hem mantingut aquesta constància i bueno, però dintre de tot s'ha fet un bon paper i s'ha estat els llocs que han davanter que bueno, que també és important.
Doncs molt bé, Antonio, moltes gràcies. Esperem que hi hagi sort de cara a aquestes properes jornades i parlem la setmana que ve.
Vale, vostès, gràcies.
Bona nit. Seguim en futbol i ara és el torn de la penya barcelonista, on recordem que segueix amb aquesta bona ratxa de les últimes setmanes i amb aquesta nova victòria per 0-2. Davant del Vic suposa la seva tercera victòria consecutiva. Aquesta victòria suposa 3 punts més que fan que la penya se situï a la 11a posició amb 43 punts i a tan sols un punt del desè classificat, el Montmeló. Escoltem com cada setmana la crònica del segon entrenador de la penya, Roger Puigvert. Bona nit, Roger.
Hola, bona nit.
Bé, aquesta segona volta és que esteu imparables, tercer partit ja consecutiu que guanyeu.
Sí, doncs, inclús vull anar una mica més enllà i dir que dels últims 24 punts, que són els 8 partits, en portem 21 punts. 7 victòries i una derrota, que la derrota va ser el camp del líder.
Sí.
Però sí, la segona volta és, la veritat és que hem agafat el ritme, hem agafat, no sé com dir-ho, però les mides en aquest grup, en aquesta competició, i ara estem supercòmodes a qualsevol camp, que sigui a casa o a fora, i molt content perquè només estem parlant d'anar sumant de 3 en 3 i estem a prop d'uns altres objectius que ens havíem marcat i molt content amb l'actitud i amb l'entrega dels jugadors.
Pel que fa al partit, va ser un partit còmode?
No, que va. Un partit molt de poc futbol, un partit que vam anar al camp del Vic primer, que és un camp d'herba natural perquè al camp del Vic no podíem jugar per tema d'horaris, i és un camp d'herba natural però que no estava gaire en bones condicions ells potser estan una mica més acostumats a jugar allà, però a nosaltres ens costava molt, ens va costar moltíssim entrenar el partit, potser fins i tot diria que mitja hora, la primera mitja hora va ser de domini no aclaparador seu, però sí un domini clar i tranquil per part seva, domini local. El que passa és que nosaltres a mesura que anàvem passant els minuts vam començar a saber passar bé la pilota en aquell camp, que era molt difícil, semblava que no era difícil. Vam començar ja a arribar una mica a la porteria. Al final, abans d'arribar al descans, un penalti claríssim, ens van picar, i ara que el jugador que tenim més entratge, que és el nostre punt, l'Àxel, doncs va marcar el gol de penal i vam entrar al descans amb 0-1. A la mitja part seguir el mateix i bé, el Vic que jugava molt, encara que semblés que no, però se jugava doncs que encara tenia possibilitats de baixar a quarta, i la segona part va sortir superenxufat, però nosaltres també se'ns va donar bé que ells anessin enxufats i estaven molt, molt més nerviosos de lo normal, i cap al final del partit, bé, el nostre lateral, des d'una posició bastant lluny de la porteria contrària, va fer un xut molt guapo i va entrar gol, i amb els 0-2 es va acabar el partit.
Són 3 punts molt importants, més que res, perquè fa que pugueu aspirar en aquell objectiu que també parlàvem la setmana passada, que era la desena posició, que ja esteu a tan sols un punt.
Sí, ja fa temps que el que volem és arribar en aquests 10 primers classificats del grup 9, per no dir la desena posició, però sí, ens queda un puntet, que tenim el Montmeló sobre un puntet, que queden 6 punts per disputar aquesta lliga, i ens aquesta setmana el Polinyà, que és un rival superdifícil perquè s'està jugant al descens i serà supercomplicat a l'últim partit de casa jugar-lo contra el Polinyà, però l'objectiu és, un dels objectius és arribar a desè, i aquesta setmana si guanyem i el Polinyà, doncs complim un altre dels objectius, que és igualar el número de victòries i el número de derrotes a 13, que també és un objectiu que ens vam marcar fa poques setmanes i que estem a punt d'aconseguir. Mira, a veure ja si anem fent objectius, perquè, clar, evidentment, els jugadors es basen en objectius i si tens objectius és més fàcil que vinguin a entrenar, que entrenin fort, i com que en tenim encara uns quants per complir, doncs això fa que la competitivitat a dintre de l'equip sigui gran, sigui important i que ningú relaxi, que fins pocs minuts abans de començar el partit ningú sàpiga si és titular i reserva, i és un dels secrets que tenim guardats en Carlos i jo, que per això crec que funciona també aquest equip.
Doncs molt bé, Roger, esperem que hi hagi sort la propera setmana i ja fins a final de temporada que seguiu amb aquesta ratxa, i parlem la setmana que ve, aviam què tal ha anat.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, bona nit.
Vinga, bona nit.
I abans d'acabar amb el futbol, repassem la resta de resultats de les diferents categories. Comencem amb el Club Esportiu Sant Celoni. Infantil A, 2. Penya Blaugrana de la Roca del Vallès, 3. A la B, 1. Olímpic La Garriga, 5. Benjamí A, 3. Ametlla del Vallès, 6. Jugats diumenge, Cadet A, 4. Palautordera, 1. Cadet B, 1. Montmeló, 5. Infantil B, 1. Llinars, 6. A la Via, 1. Vilamajor, 5. Prebenjamí A, 2. Unificació Santa Perpètua, 1. I el torneig complementari femení cadet, Predenc, 0. Sant Celoni, 1. Pel que fa als partits de la penya, Vallès, 0. Infantil A, 1. Palau Solità de Plegamans, 4. Infantil B, 0. Canovelles, 3. A la Via, 2. Parets, 2. A la Vice, 5. Mollet, 8. A la B, 1. Vigues, 2. Benjamí A, 1. Sant Agnès, 3. Benjamí E, 2. Sant Fos, 3. Benjamí B, 2. Unificació Santa Perpètua, 3. Benjamí C, 6. Vilanova del Vallès, 5. Prebenjamí A, 1. Escola de Futbol Vallès, 0. Prebenjamí B, 3. Lourdes, 0. Prebenjamí C, 3. I jugats diumenge, Sarrià, 4. Juvenil A, 1. Vic Riu Primer, 4. Cadeta, 1. Ametlla del Vallès, 5. A la Vide, 5. I Escola Futbol Base Setmanat, 0. Benjamí D, 7.
Moment pel bàsquet, ara al pòdium. I és que aquesta setmana el sènior masculí ha perdut a casa contra el Sicoris de Lleida per 10 punts. El partit correspon a l'anada de la primera eliminatòria de la promoció d'ascens de segona a primera categoria. La setmana que ve el Sant Celoni desplaçarà a Lleida per jugar la tornada de l'eliminatòria. Pel que fa al sènior femení, ha perdut la categoria contra el Collblanc Torrassa després de perdre per 73 a 75. D'aquesta manera, les de Sant Celoni acaben quinzenes i descendeixen de primera categoria catalana a segona. El partit contra el Collblanc Torrassa es presentava com a decisiu, però les celonies van perdre en un partit molt ajustat. Per parlar dels resultats de la jornada, ens acompanya Àlex Pérez, coordinador del Club Bàsquet Sant Celoni. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Comencem parlant del sènior masculí. Derrota per 10 punts. Com es va desenvolupar el partit?
Bueno, la veritat, els 10 punts són els que van aconseguir d'inici. Van sortir, si corris, un equip molt físic, a més amb jugadors amb força experiència, altres categories més altes, i suposo que sabien de la importància i tenien clar de la importància de tenir el primer partit fora. Van sortir molt intensos, molt forts, a més molt encertats amb les accions i opcions que trobaven a l'atac, i realment després del partit no es va moure aquesta diferència. 7 i 13 punts va ser tot el partit, amb el que d'inici van aconseguir aquest avantatge i són el que van aguantar al llarg del partit.
I amb quina mentalitat afronteu el partit de tornada?
Bueno, penso que després d'haver vist el rival i després d'haver vist el partit, 10 punts no és una diferència insalvable. Jo penso que és una diferència que, a més, has de valorar que te l'agafen al principi del partit, que tenim aquí per poder solventar aquesta diferència i per plantar-los cara, tot i que sabem la dificultat, per el que et dic, no? Jugadors amb experiència, un grau d'intensitat i d'agressivitat, i que, a més, és un partit de pistes de Lleida que sempre té un plus de dificultat afegida. Però, bueno, penso que hem de ser ambiciosos. Penso que un punt ha arribat aquí i veient el primer partit que ha anat, hem de voler donar aquesta passa endavant i com a mínim, anar allà a posar-los contra les cordes i donar la millor imatge i la major dificultat amb aquest rival.
Bé, passem a parlar ara del sènior femení, que aquesta jornada, l'última jornada, ha perdut per 2 punts. M'imagino que l'equip devia donar la cara contra el tercer classificat, tot i que al final no va poder ser.
Sí, de fet, a falta de... no només va donar la cara, sinó que han seguit amb la tònica de molts partits que durant molts minuts fem molt bon bàsquet, que durant molts minuts hem posat greus dificultats a l'equip rival, que semblava que el partit ja el teníem controlat i que als últims instants doncs, accions desencertades o alguna acció precipitada fa que l'altre equip aixequin el partit, però realment no és el primer partit, no ha sigut el primer partit que l'equip ha donat la cara, que un equip tercer classificat doncs, l'ha posat contra les parets i l'ha posat en dificultat i que després en instants finals doncs, el partit ha donat la volta. En aquest aspecte no hi ha absolutament res a dir, s'ha lluitat durant tota la temporada, hem posat dificultats a molts rivals, però petits detalls amb diferents partits doncs, han fet que la moneda acabés sortint massa vegades, creu, no?
Creus que l'equip es pot haver vist afectat pels nervis en els instants finals?
Bé, jo crec que una miqueta tot, no? Sempre parlem de les dinàmiques. Aquest equip, doncs, segurament l'any passat, amb la dinàmica positiva d'estar amb moltes victòries, doncs, aconseguia els partits en instants finals. Segur també d'aquesta motivació i d'aquesta tranquil·litat de veure's a la part alta. I aquest any doncs, no ha sigut així. Aquest any penso que evidentment influeix portar un cúmul de derrotes important i que moltes d'elles hagin pogut ser després d'haver fet molts partits i de donar la cara. Per tant, suposo que sí, que pot haver sigut un dels components per no acabar de tenir aquesta fortuna i no acabar d'aconseguir aquests partits amb victòria que ens poguessin donar com a mínim l'opció de disputar la fase de permanència.
I com es troba l'equip després d'haver perdut la categoria?
Bueno, doncs, suposo que com qualsevol persona que no aconsegueix un objectiu, que es marca un repte que sabíem que seria complicat, que era un repte doncs, important per la dificultat de la categoria i per la confecció de la plantilla i tot el que ha anat succeint al llarg de la temporada. I que, per tant, doncs, bueno, com a esportistes ens toca aixecar-nos a valorar doncs, que hem jugat a primera catalana, que no és gens fàcil, ens hem d'anar a casa sense poder incorporar ningú de fora i que molts partits ens donen la cara. Per molt que avui ens sentim tristos o que sembli que s'acabi el món, doncs ens toca aixecar-nos i valorar el que hem fet i on hem estat i seguir tenint il·lusió i lluitant per el que realment volem aconseguir.
Bé, i tornem a canviar de tema. Aquesta jornada també ens portes notícies del sub-21 masculí.
Sí, és com la setmana passada us vaig comentar, tenim aquest equip que està disputant els creuaments per accedir al Campionat de Catalunya. Ja primer partit dissabte passat a casa, doncs contra, com us vaig comentar, contra el Gavà i victòria molt treballada, amb molta tensió de 3 punts, en el qual, doncs, evidentment, no ens fa ni molt menys tenir l'accés al Campionat de Catalunya, perquè la diferència és mínima, però bueno, partim amb una lleugera avantatge tant anímica com moral pel partit que vam fer, com per aquests 3 punts de diferència.
I bé, ja per acabar, també aquesta setmana el Club Bàsquet Sant Celoni esteu fent jornades de promoció del bàsquet per les escoles. En què consisteixen aquestes jornades?
Bueno, de fet, aquesta setmana culmina la jornada de portes obertes que hem fet. Nosaltres hem fet durant part del segon trimestre i ara a l'inici del tercer trimestre hem anat a les diferents escoles de la zona a donar a conèixer el club, a donar a conèixer l'esport, que els nanos puguin conèixer l'entitat i puguin veure i gaudir d'aquest esport. I aquesta activitat, que aprofito per dir doncs, que ha sigut amb moltes facilitats per part de tots els centres, ara culmina amb 2 setmanes en què, després d'haver passat per totes les classes, les famílies i els nens poden venir a Tovalló, poden venir a entrenar, poden venir doncs, a conèixer tota aquella informació que els pugui arribar doncs, a decidir-se per formar part del club. Per tant, durant 2 setmanes, tots aquells nens i nenes que vulguin provar-ho, poden fer-ho i els pares obtenir la informació per decidir-se a formar part del club en els diferents equips que tenim.
Doncs Àlex, moltes gràcies per acompanyar-nos al pòdium. Molta sort la setmana que ve la visita a la pista del Sicoris, també el sub-21 masculí, i llàstima que el sènior femení no s'hagi pogut mantenir. I ens escoltem la setmana que ve. Bona nit.
Molt bé, perfecte, a vosaltres, gràcies.
Per acabar, comentarem que aquesta setmana, en categories inferiors, el preinfantil femení ha guanyat a la seva visita a Vilassar de Dalt per 39-44.
I obrim el bloc de poliesportiu repassant els resultats que ens han deixat el vòlei aquesta setmana. Derrota dels cadets contra el Raspall amb parcials de 25-18, 25-12 i 25-17. Derrota també dels juvenils a casa del Sant Quirze amb parcials de 25-21, 25-23 i 25-18. Derrota del sènior masculí a casa contra el Barberà Comerç Urbà amb parcials de 25-21, 14-25, 25-26 i 8-15. Victòria dels infantils a casa també contra el Vallbona amb parcials de 25-22, 25-16 i 26-24. I per últim també victòria dels màsters mixta a la pista del Llinars del Vallès per 0-3.
Avui en el nostre espai de l'entrevista parlarem amb en Domingo Catalán, atleta i protagonista del llibre Domingo Catalán, de 0 a 100, d'Ignasi Gallà. Per fer l'entrevista comptem amb la col·laboració excepcional de l'atleta Xavier Manso, amic personal de Catalán.
Bé, bona nit. Avui és un dia molt especial per aquesta ràdio, ja que ens acompanya una persona molt especial. Una d'aquelles persones que preguntis a qui preguntis, a tothom li sona el seu nom. I no li sona gratuïtament, ja que va quedar 2 cops campió del món de 100 quilòmetres i 6 cops campió d'Espanya de la mateixa distància. Sí, sí, 100 quilòmetres. I no només això, sinó també va arribar a tenir la millor marca mundial de la distància, o el que és el mateix, el rècord del món. Ara imagineu-vos per un moment viatjant amb el vostre vehicle durant 100 quilòmetres i el que podeu arribar a trigar. Ara us diré que aquesta persona, que ara té 65 anys, quan en tenia 40, va trigar 6 hores 15 minuts. Què vol dir això? Això vol dir córrer a una velocitat d'uns 17 quilòmetres per hora, o el que és el mateix, a 3 minuts 45 segons per quilòmetre. Domingo Catalán, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Sant Celoni. Sabem que vas estar aquí per promocionar el teu llibre de Cositània Edicions, que ha sortit recentment, escrit per l'Ignasi Gallà, sobre la teva vida. Jo et volia preguntar com una persona com tu es decideix explicar la seva vida en un llibre.
Bé, jo no volia escriure perquè jo no en tinc ni idea d'aquestes coses, no? Però a partir de que l'editora em va encarregar que fes el llibre i que ja buscarien ells la persona adequada per fer-ho, perquè jo no els escriure i s'ha de redactar bé, s'ha de posar és en català també i tal. Llavors, pues, em van quasi forçar a fer-ho perquè l'amo de la Cositània, amb una xarra que vam tenir al seu poble, a Valls, bueno, es van quedar al·lucinant per les xorrades, per les coses que m'havien passat i que em van fer explicar, perquè els que em coneixien allà no van anar a veure el Domingo Catalán per explicar coses tècniques, ni percentatges de greix en la sang, ni leucocitos, ni hòsties, no? I què passa? Doncs que jo el que sé parlar és de córrer, de preparar-se, però jo no sé ni com es diu aquest os. Vull dir que és igual. Jo tinc que explicar les meves vivències de córrer o com s'ha de preparar un, estratègies, en fi, el que sigui. Però el llibre jo no en tenia ni idea i ara que ja s'ha fet, ja s'ha presentat, doncs estic encantat perquè a més a mi m'agrada moltíssim el llibre i dic, perquè sóc jo, si no el protagonista, si no seria, m'encantaria el llibre.
Doncs mira, anem a una part del llibre. Deia un altre corredor mediàtic actualment, un tal Kilian Jornet, el seu llibre deia, si no somiem, estem morts. Què somiava Domingo amb 14 anys quan va venir ell sol a Barcelona? S'imaginava tot això que has devingut?
No, però sí que diré que vaig venir per fer fortuna i fama, cosa que no he aconseguit, però és igual. Jo, la idea era de venir i aconseguir la fama i diners. No en tinc. Ni fama, fama una miqueta i tal, però diners, ben poca cosa. Però és igual. Jo, a la meva forma de veure, he triomfat per mi mateix. O sigui, surto d'un poble de mala mort, que per mi és el millor del món, però és igual. Jo estic content del meu poble, però hi ha aquella forma de treballar, i tu saps per què has estat allà, no m'agradava. I cuidar les ovelles, no? Sense anar al col·le i coses d'aquestes, doncs a mi no m'acabava de fer el pes i li vaig dir al meu pare que quan fes 14 anys me n'aniria de casa i així ho vaig fer. Me'n vaig anar l'endemà de fer els 14 anys. Molt bé. I he arribat i estic content del que he aconseguit, però m'ha faltat això, fer alguns calés, però és que ja he escollit un esport que no té taquillatge i no té... No hi ha calés, vaja.
Tornant al llibre, t'he de dir que una de les anècdotes que tu expliques allà, no sé si ho saps, jo ho vaig viure en primera persona. ¿Vale? Era l'any 83 i era la primera vegada que jo vaig sentir el seu nom. Jo no tenia ni idea de Domingo Catalán. Estava a un carrer de Barcelona, al costat de la presó de la Model, i vaig anar a veure la marató perquè corria el meu pare, era la seva primera marató. Quan passa el grup capdavanter, passen unes 4 o 5 persones, i recordo de l'interior d'aquesta presó, de la presó Model, uns crits que comencen a cridar i aplaudint, dient textualment: "Venga, Domingo, mételes caña". Aquell dia vaig conèixer el teu nom. Això deu ser al·lucinant, no?
Segons com es miri, perquè si hi hagués aquí algun mosso d'esquadra diria: "Para, perquè aquest, si l'han saludat els presoners, els que estan empresonats, potser que pensaran que és un sinvergüenza o que ja ha estat posat ja ha estat en aquell hotel, no?" Bromes a banda, hasta els presos en coneixia. "Venga, Domingo!" Cosa que quan jo vaig reaccionar els hi vaig dir als altres: "Hòstia, no sé si us havíeu fijat, però l'únic que conocen els presos és a mi." O sea que... No, van riure tots dintre del que es podia riure perquè anaven per feina, no?, la gent. Però va ser molt maco això, eh? Sí.
Mira, jo et conec de fa més de 25 anys, t'he seguit des de petit, t'he admirat i també et diré un secret: a la meva carpeta de l'institut hi tenia la teva foto, guanyant un campionat d'Espanya a Santander. M'he llegit el teu llibre, de fet me'l sé de memòria. No conec a l'Ignasi, però realment l'ha clavat. A més, sembla que l'hagis escrit tu perquè fa servir moltes expressions teves. Realment l'Ignasi et coneix tan bé com ho sembla el llibre?
No, però quan es parla amb el cor a la mà és fàcil de que la persona que t'està escrivint una biografia, doncs és normal que s'interessi a tope pel que està escrivint. A més, vam anar a molts llocs per fer les entrevistes i va veure, el vaig portar al poble, m'ha conegut en directe amb els meus col·legues del poble i això es pot fer que també aquella persona doncs n'adoni que no és un tio normal. Aquell home té alguna cosa rara que fa que... Pues que surti de la norma i que puguin pensar: "Aquest tio fa esport, però d'unidó el que l'ha passat o com s'explica o si ho té clar o no té clar el que està fent, no?" Jo crec que sí que m'ha reflectit molt bé la meva personalitat, aquest home, sí.
A veure si em resols un dubte, perquè a mi hi ha una cosa que no em quadra. Tu prepares un campionat del món, d'Espanya, del que sigui, de 100 quilòmetres. Treballes 8 hores, dret a la teva botiga, dissabtes inclosos. I segons el llibre, dius que entrenes 300 quilòmetres a la setmana, que això surten...
200 i pico.
Quasi bé 40 quilòmetres diària.
No, però feia 200... Bueno, sí, alguna vegada sí que hauria arribat, però que és que hi ha molts quilòmetres que no es comptaven. Allò que ho fas massa a poc a poc i no el volia comptar, però ben comptats, 200. A la setmana, 30 diaris.
I em pots explicar com es fa això, treballant 8 hores dret a una botiga, dissabtes inclosos, ara que tothom es queixa de que no té temps de fer res?
Hombre, jo sóc manyo. I ja en tenim una de guanyada. És que el que és aragonès ja de per si diu: "Hay que hacer esto, no se puede hacer. Vas y lo haces." Pues això és el que penso jo. Què s'ha de fer? Cada setmana 200. Pues 30 al dia són poques, 2 hores o menys de 2 hores. És fàcil. El que fa natació fa 3 o 4 hores nedant, o la gimnàstica. Doncs jo les feia corrent, no anava al gimnàs, ja saps que tu que no hi has tirat mai, no hi feia gimnàstica perquè era perdre un temps que era preciós per fer els quilòmetres que havia de fer cada dia.
Als vehicles se'ls hi posa benzina. Què beu i què menja durant 100 quilòmetres, Domingo Catalán? No abans ni després, durant.
Aigua. En alguna una cerveseta també a partir del quilòmetre 50 per agafar una mica de cos, no? I ànim.
Això és ben veritat, eh? Jo he estat testimoni de que a partir del quilòmetre 60 Domingo Catalán bevia cervesa, així tal qual, eh? No és mentida. Què menjava?
Ja ho saps tu millor que jo. Jo fotia cada esmorzar i cada dinar i cada sopar que era de Macier.
Ens estàs dient que un atleta d'èlit pot ser d'èlit sense cuidar-se en excés?
No, no, si jo em cuidava. Jo em cuidava, no sé, sí, perquè menjava molt, bevia molt i entrenava molt. Tot en excés. Així sí he acabat jo després.
Toquem un altre punt, el tema doping. Aquells anys, no sé ben bé, no recordo si existia gaire el tema doping, se sentia aquest tema? Què pensa Domingo Catalán si un atleta dona positiu? Què faria?
Jo no m'he posat mai a la pell d'un dopat, perquè és que l'ho diu aquesta, que només la paraula i em fot mala llet. És més, tinc amics que s'han dopat i no m'hi parlen mai, mai, d'ells ni de res. Jo simplement que sóc lliure pensador i com a tal que els demés que facin el que vulguin i jo no tinc per què demanar-li explicacions. Ara, això de córrer dopat i guanyar una cursa, com a mínim et toca els nassos perquè és un trampós. Ha fet trampa i això que li preguntin el que ha fet segon i li dirà el que li sembla quan s'ha enterat després, al cap dels anys o el que sigui, que aquell home aquell dia estava dopat. El primer que fa és cagar-se en la mare que el va, no? M'imagino.
Ben clar, ha quedat ben clar.
Jo no els critico perquè allà cadascú, però és molt maco guanyar, però és que si has fet en trampa, dopant-te, això queda lletjíssim.
Bé, Domingo Catalán, dos cops campió del món de 100 quilòmetres, any 88 i any 89. Un cop sots campió, a l'any 92, que aquest jo també me'l poso al meu currículum.
Sí, sí, vas fer de llebre 30 quilòmetres.
Perquè juntament amb diversos amics van fer de llebre i ho van patir molt. I sis cops campió d'Espanya. La gent, evidentment, sí, et coneix per tot això, per la marca que tens en marató, per campionats catalans de cross, etc. Però, tristament, també et coneixen per un altre punt clau de la teva carrera, que no sé si és positiu o és negatiu, però bàsicament molta gent et coneix per això. Anem a l'any 89, ple apartheid a Sud-àfrica, Nelson Mandela a la presó, encara li quedava un any, i Domingo Català i un altre corredor català, Antoni Mestre, se'n van cap a Sud-àfrica a córrer. Per què decideix Domingo Català anar a Sud-àfrica en ple apartheid?
Doncs molt clar, perquè jo no faig cap mal, ni jo ni ningú, per anar a córrer a qualsevol lloc. I no era una cursa racista. Era oberta per negres, blancs i grocs i de tots. Uh-huh. I bueno, doncs jo com que no considero que fa cap mal, al revés. Era la forma d'obrir els ulls al món de que allò era una injustícia. És que no et deixin córrer una cursa i a veure de 100 quilòmetres que no tinc cap ajut i que per l'altra banda aquell govern d'aquell país estigui negociant, estigui venent armes, estiguin comprant or i diamants i aquí no passa res amb això, com a mínim jo tinc que dir, pues, escolta, agravi comparatiu i que em vinguin a buscar a veure què farem.
Molta gent parla de que et vas fer milionari amb aquella carrera. És veritat això?
Mentida. Ja ho diria igual. Mira, van pagar 300.000 peles, 350.000 pesetes de fixa per anar-hi. Soc tan desgraciat que em vaig lesionar, estant a punt d'entrar a l'avió un dia o dos abans, em vaig lesionar. Una micro rotura de fibres que no m'impedia córrer perquè era una zona que no... Però no podia anar a tope, eh? Llavors, jo tenia l'excusa perfecta per no córrer. M'he lesionat. I era veritat. I vaig quedar, no sé si el 7è o 8è o com vaig quedar, perquè és per oblidar-se.
8è, 8è.
Hi havia 4 milions de peles.
Pessetes.
En dòlars pagaven pel que guanyés. Però com que jo vaig quedar 8è, em vaig quedar en les 350 o el que em van donar de viatge fixa. Els gastos pagats, naturalment. I uns safaris fotogràfics perquè jo no mato ni una mosca, que va ser l'hòstia. I vaig disfrutar com un nano d'aquell viatge. Peles ni una. A més, me les vaig gastar en comprar-li joies a la dona, amb la qual em vaig quedar sense un duro. I a més, per fotre'm el nefast Odriozola i a la seva junta directiva i a la Federació Espanyola dels Collons d'Atletisme, vaig buscar un advocat per defensar-me la causa i em va costar 500.000. Vull dir que no tan sols no em vaig fer milionari, sinó que em va costar 500.000 peles defensar aquell...
Perquè, clar, aquell any tu eres campió del món. Tu rebies alguna beca de la Federació Espanyola?
Jo no rebia ni beques ni res. Al final, al revés, jo, el club pagava una fitxa de l'Espanyola que valia, no sé si 10.000 pessetes. Eh?
I com es pot sancionar l'atleta si no rep cap ajuda?
No, això és un altre tema, perquè jo considero que allò va ser un fallo meu de córrer, perquè a més de pel mig estava l'Olimpíada de Barcelona en portes i hi havia peus de que demanaven que em castiguessin per saltar-me a la torera les normes de la IAF, que no deixaven córrer en aquell país per l'apartheid. I realment hi havia molt apartheid i és una pena com estaven tractats els negres allà. En un bar, per exemple, posar Black People i l'altre Others People.
Però, bueno, jo he estat llegint sobre el tema i n'hi havia altres esports que allà, n'hi havia atletes espanyols que havien anat allà. De fet, tenien negocis allà.
Atletes no, no va córrer ningú, però...
D'altres esports.
Corria a la Fórmula 1, va anar al Severiano Ballesteros, que en Pau Descansi, Olazábal, Orantes, la Cavallia a cantar.
I com és possible que ells no sancionessin? I
perquè eren professionals.
Això ho dic també perquè el diari AS, al febrer d'aquell any, va sortir a portada la teva foto i por un punyado de dòlars, deia textualment.
Sí, va ser un punyado.
I, clar, molta gent no...
Però tant se me'n fot.
No,
jo vaig anar perquè em pagaven 15 dies de viatge molt maco, uns safaris fotogràfics, i estàvem en unes suites d'hotels i en uns llocs, vamos, de meravella. I a més, una zona on es fa aquella cursa, que li diuen la zona del vi, que és tipus aquí al Penedès, que hi havia més vinyes, bueno, més vinyes, no, el doble de vinyes que al Penedès. Mm. Vull dir que, escolta, era preciós i ara el tornaria a fer, eh? Ara el tornaria a fer perquè tant se me'n fot.
Ara no et sancionarien.
Bueno, ara no, perquè ja s'ha aixecat, afortunadament, l'apartheid, no? Però que hi ha molta injustícia encara amb els negres de Sud-àfrica.
Mm-hmm.
És més, mira, els negres sud-africans no els deixaven participar a Europa perquè eren sud-africans i en allà perquè eren negres. Pues has de procurar que aquesta gent pugui participar a la resta del món i no els blancs sud-africans, que són els que feien, els que practicaven l'apartheid. Pues els negres, cony, deixa'ls córrer. No, pues no, senyor. Els pobres negres no corrien en aquí per sud-africans, i en allà per negres.
Sí, sí.
A més, és una injustícia molt gran, eh?
A més, per qui no ho sàpiga, a mi em sap molt greu tot això que li va passar, perquè realment, qui coneix el Domingo, sap que l'últim que és racista.
Vaja.
Perquè jo he vist persones que han vingut aquí sense papers, atletes, i el primer que fan és trepitjar la botiga del Domingo demanant ajuda. I mai té un no per ningú. És més, conec molta gent que viu aquí gràcies a ell. És a dir, que a mi encara em sap més greu tot això que li va passar. Domingo, havies vingut mai a córrer a Sant Celoni?
Sí, vaig córrer una vegada a la pista, un 5.000 o alguna cosa així, em sembla que vaig córrer.
A quina edat?
No sé, ja era gran. Era pa, no sé si era la Lliga o què van fer un dia. No me'n recordo.
T'agradava córrer en pista?
A mi no. És molt avorrit i molt penós. I com que veus que no ets ràpid, doncs a ningú no li agrada fer de comparsa si realment no ets un comparsa.
Mm-hmm.
És que fer un 5.000, un 10.000 en pista a mi em rebenta, però fer-la en asfalt, doncs ja saps que l'han fet i m'hi ha encantats. Però, i bé, però pista la tenia atragantada, la veritat.
Ara tothom s'atreveix amb córrer distàncies llargues, marató o més, però abans era un fet estrany, no? Com es decideix, Domingo Catalán, anar a córrer 100 quilòmetres? Perquè tinc entès que només hi havia una carrera aquí a Espanya i molt poques al món. Com es decideix anar a córrer 100 quilòmetres?
Molt fàcil. Jo vaig fer diverses vegades marca mínima per assistir a campionats d'Europa o del món o Olimpiada, però si tenia 3 o 4 atletes per sobre meu en millor marca, doncs el lògic és que només portessin, si eren dos, doncs portessin els dos millors o tres, però si jo estava al quart, al cinquè o al vuitè, doncs era normal que no em portessin a cap d'això. Però proposar-me a córrer 100 quilòmetres, que jo sé que era una distància que la podia fer, i no sé per què, però ho sabia jo. I proposar-me, que a més em pagaven uns diners de fixa i podia aspirar a guanyar-me una miqueta la vida, pues escolta, diu, jo hago los 100 i luego ja en parlarem. I per això ho vaig fer, per diners i perquè no ens enganyem. Jo anava i guanyava una cursa i era guanyar una cursa. I la marató era quedar el cinquè. Pues escolta, jo la millor opció quina és? Guanyar, pues de fer alguna cosa per guanyar. I ja està. Així de fàcil.
Molt bé. Anirem acabant. Jo convido a tothom que no el conegui o el que el conegui, quan baixi a Barcelona, passar-se un dia per la seva botiga. No cal anar a comprar, simplement que obri la porta i es deixi portar, perquè realment és una delícia parlar amb aquesta persona d'atletisme o del que calgui. I realment passareu una molt bona estona allà i poder explicar a la resta de gent i parlar d'atletisme amb ell us marcarà per sempre. Això teniu ben clar. Ja per acabar, m'agradaria fer-te quatre preguntes i que em contestis molt ràpidament.
Vinga, a veure.
Digue'm un color.
Groc.
Digue'm el millor moment atlètic teu.
Qualsevol que hagi guanyat alguna cosa important.
I el pitjor?
El pitjor, la sanció de la inefable Odriozola, que encara està manant a la federació, que era president.
Digue'm...
I que ens sancionessin, clar.
Uh-huh. Digue'm una persona.
La meva dona.
Un menjar.
Molts. Un botifarra en seques, per exemple.
Una beguda.
Vi. Vi de qualsevol. Que sigui bo, vi bo. Ja està.
I per acabar, m'agradaria fer-te una última pregunta i que em contestessis simplement sí o no. Res més. Vols que Catalunya sigui un estat independent?
I tant.
Doncs
sí.
Ha quedat ben clar. Bona nit i gràcies, Domingo, per venir a Sant Celoni.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Arribem a la part final del programa repassant l'agenda del proper cap de setmana, dies 24 i 25 de maig. En futbol, aquesta setmana és la penya barcelonista la que juga a casa amb els següents partits. Dissabte, a les 9 del matí, Benjamí A, Lloret, i a la mateixa hora, Benjamí B, Vilamajor. A 10:45 hi hauran dos partits, a la Via A, Unificació Santa Perpètua, i a la Via B, Palau Solità i Plegamans. A les 12, el prebenjamí C s'enfrontarà a la Unificació Santa Perpètua. A 2:45, el juvenil B ho farà contra el Canet i a 4:45 de la tarda el sènior masculí s'enfrontarà al Polinyà. I per acabar la jornada de dissabte, a 6:45 de la tarda, cadet A, Mollà. Diumenge començarà la jornada a les 9 del matí amb el partit del Benjamí D, Penya Blaugrana de la Roca. A 11:15 hi hauran dos partits, a la BIC, Olímpic La Garriga, i a la BIC, Unificació Santa Perpètua. A les 12 del migdia, Benjamí E, Lourdes, a 1:45 del migdia, Prebenjamí A, Vallès, i a la mateixa hora també, Prebenjamí B, Llinars. A 2:45:05 de la tarda, Infantil B, Palau Tordera. A 4:45 de la tarda, Infantil A, Granollers, i per acabar la jornada de diumenge, a 6:45 de la tarda, Juvenil A, Vilassar de Dalt. En bàsquet, dos únics partits, un dissabte a 6:45 de la tarda, que enfrontarà el júnior femení contra el Claret, i diumenge a 6:45 de la tarda, el preinfantil femení s'enfrontarà a l'Igualada. Pel que fa al vòlei, diumenge 25 de maig, jugaran els alevins a les 9 del matí, el Sot de les Granotes contra el Vallbona Mariona. I seguidament, a les 10, els juvenils ho faran contra el Sandor Negre, en el mateix poliesportiu, el Sot de les Granotes. I fins aquí el nostre pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar, només cal que entreu a www.santceloni.cat/ràdio i si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní, podeu enviar-nos un correu a podiumsantceloni@gmail.com. Ens veiem la setmana que ve. Bona nit!
Bona nit!